Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres. Sempre hi ha temps per llegir i escoltar el Vols llegir. Fes-ho a Ràdio Nova de Vilanova del Camí, els dilluns de 8 a 9 del vespre i en la redifusió els diumenges d'una a dues del migdia. També a Ràdio Igualada els dijous de 9 a 10 de la nit i en la redifusió els diumenges de 9 a 10 del matí. Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?
Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
La periodista Gemma Ruiz, coneguda per la seva tasca com a periodista cultural a TV3, 20 anys a la Televisió de Catalunya i 14 fent la crònica teatral en viu en directe, ara fa el seu debut com a escriptora amb Argelagues, que publica Pro Editorial. Per explicar-nos la vida de tres dones de diverses generacions al llarg del segle XX, entre Castellterçol i Sabadell, del Vallès rural al Vallès urbà. A més, la seva autora ha volgut amb aquesta narració reviure la història de les dones de la seva família, una besàvia i dues àvies, unes dones que van néixer a pagès i que posteriorment van fer el pas per anar a viure en una gran ciutat. El motiu també de la nostra conversa amb la nostra convidada és la presentació aquest dimarts, dia 14 de març, a la Biblioteca Central d'Igualada, a partir de les 7 de la tarda, amb la presència de la pròpia autora, un acte que s'ha presentat per l'escriptora igualadina Maria Enric i que organitza l'editorial Prova i Llegim Llibreria amb la col·laboració de la Biblioteca d'Igualada.
Vols llegir? L'entrevista.
Saludem ja la nostra convidada, a Gemma Ruiz. Gemma, benvinguda al Vols Llegir de Ràdio Nova i de Ràdio Igualada.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
Molt bé, especialitzada dins el periodisme en l'àmbit cultural, ara et trobes a l'altre costat de la barrera com a escriptora debutant, eh? Com et sents en aquest nou paper?
Home, doncs la veritat és que sí que a vegades estranya una mica, no?, que tu sempre havies gravat els escriptors doncs, signant llibres i parlant amb els lectors, ara tu estiguis a l'altra banda i hi ha en algun moment que si aconsegueixes allò sortir de l'escena i mirar-te des de dalt, sí que penses, ostres, quina nova posició, no? I no, també és molt bonic, però a vegades m'estranya a mi mateixa i tot.
Molt bé. Gemma, un debut literari que ha tingut un excel·lent ressò tant pel que fa a la crítica literària com l'opinió dels lectors. Suposo que això de ben segur et farà sentir doncs, convençuda del treball que has fet a nivell amb aquest debut literari.
Sí, sobretot perquè és el llibre que jo volia fer, és a dir, és un llibre que no ha estat un encàrrec, que no ha seguit cap fórmula per tenir èxit i mira, també és xulo pensar que un llibre que està escrit en una llengua, doncs, un català de pagès, que les heroïnes van amb espardenyes, no són heroïnes d'aquestes clàssiques, i que està escrit com jo he volgut, doncs, mira, un llibre així també genera molts lectors i també fa vendre molt. I a vegades es pensa, no, que si no hi ha unes determinades fórmules al darrere, doncs la cosa no rutlla. Doncs mira, és un bon antídot contra pensar tot això.
L'origen d'això és una vella entrevista que vas enregistrar en un minidisc com a exercici de la universitat. Com va ser aquesta experiència, l'espurna per aquest projecte literari, no?
Sí, va ser això, però no va ser un minidisc perquè el 93 fèiem servir aquells minicasets, o sigui, és una mica més antic.
L'antiga tutxana, que en dèiem, no?
Sí, versió petita, però era la tutxana, més aviat, sí. Doncs sí, va ser una entrevista a algú que hagués viscut tots els canvis del segle XX i vam fer-ho amb una companya, amb la seva àvia, i llavors jo també ho vaig fer amb la meva besàvia, i sempre hi havia allò pendent, no?, de fer play a la minicinta, de transcriure-ho i d'intentar construir una història, una novel·la d'allò. Anava quedant allà entremig de tota la feina i de la trajectòria que per sort he tingut el plaer de poder fer a la tele, i al final, doncs mira, al cap de molts anys em decideixo a començar a posar fil a l'agulla i al final surt això, Argelagues, aquesta novel·la.
Molt bé. Com faria el seu propi resum de l'argument de la seva obra, la seva creadora, en Gemma Ruiz? Explica'ns de què va Argelagues.
Val, doncs jo us diria que és la història de tres dones de la meva família, però que és la història de molts catalans i moltes persones que ens estiguin escoltant. Qui no ha tingut una àvia o una besàvia que ha vingut de pagès, ha anat a la ciutat, ha treballat en una fàbrica tèxtil, estem parlant dels vols d'Igualada, no? Sabeu molt bé de què parlo.
Sí.
I molta Catalunya és això. Qui ens ha construït a nosaltres, que ara tenim veu i vot? Doncs no ens ha construït només els tractats i les guerres i els decrets i les lleis i els homes de la política, no, ens han construït també i amb més part i tot les dones de la nostra família que van tirar endavant amb alegria però amb totes les vicissituds d'una època en què estaven en una situació molt fràgil i molt desigual, doncs gràcies a elles i al seu esforç estem aquí. I això és la història meva, però és la història de molts. Per tant, seria una mica aquest el resum d'Argelagues.
I no cal dir que les històries que s'hi expliquen també eren realitats molt dures.
Sí, perquè no ens en recordem, però fa poc de tot això, en realitat. I són unes circumstàncies que aquí ens n'hem salvat ara, de moment, però que ara mateix a molts llocs del món hi ha nenes amb 14 anys que estan en fàbriques de Bangladesh i de la Índia perquè nosaltres puguem comprar-nos una samarreta de 6 euros. Això també ens hauria de fer pensar una mica que no fa tant que nosaltres venim d'aquí o que nosaltres haguéssim pogut ser aquestes nenes entrant amb 14 anys a la fàbrica.
Qui no ho sàpiga, ara mateix ens ho pots explicar. Què són les Argelagues?
Mira, les argelagues són uns matolls, uns arbustos que creixen arran dels camins i que són molt modestos perquè no tenen una mica de flor groga com la ginesta, però en tot l'any tenen més punxes que flors. I aquestes punxes i aquesta modèstia a mi m'anava molt bé per dir que, doncs això, que venim d'aquestes dones que potser no hi hem parat l'atenció que requerien per la seva modèstia i la seva humilitat, però que tenien punxes per tirar endavant, per ser resistents i per guanyar-se la vida i donar-nos-la a nosaltres en safata ara, no?, al món que vivim, i per això fer servir aquesta paraula.
Quan vàrem conversar dies enrere amb Isabel Casas de Llegim Llibreria, que ens va comentar que havia organitzat la presentació literària aquí a Igualada,
sí,
i que estaves molt contenta de venir a la noia, perquè tu mateixa deies que la noia també és terra dels Argelagues.
Sí, mira, fa poc vaig ser a Manlleu i deia que també em feia molta il·lusió ser a Manlleu, al Museu del Ter, i homenatjar les Argelagues del Ter. Doncs em farà molta il·lusió dimarts també que aquest llibre sigui un homenatge a les vostres Argelagues, les Argelagues d'Igualada i de tota la comarca.
Molt bé. El que crida l'atenció de l'obra, a part del fet argumental, és la recuperació de paraules antigues, lluny del català normatiu, però que era el llenguatge emprat a pagès, amb expressions com radera, alà, entonces, engiponà, el cas un ronda o el de la guard. De fet, és un valor afegit a la novel·la.
Sí, per mi també era l'altre homenatge, no? La llengua d'aquestes persones no tenia sentit descafeinar un català que encara existeix, que encara és el meu, que encara és el de moltes persones, però que cada dia també anem perdent. Doncs aquest era el segon homenatge i el segon motor molt potent de la novel·la, de dir, escolta'm, és un català que potser literàriament no l'hem vist gaire, però el cago en Déu era una paraula que estava a la boca de molta gent, el per això i el per allà també és molt bellesà i jo creia que era coherent amb els protagonistes i amb la seva essència.
Molt bé, Gemma, la teva experiència com a periodista ha estat, suposo, que de gran ajuda a l'hora de crear la història, de donar-li contingut, forma, creació.
Sí, clar, aquests 20 anys de feina i de cròniques culturals doncs, m'han permès, a part que jo soc molt lectora, també m'han permès llegir molt teatre i veure'n molt, i segur que tot això també ha contribuït a poder donar una forma, un swing, un ritme, que jo, una escriptora novella que mai havia escrit res més que les seves cròniques, segur que tot el teatre que he vist i tota l'experiència periodística ha permès que després me'n pogués sortir una mica, no?, de dir, va, vaig a remengar-me i a intentar novel·lar i a fabular i a trobar una veu narrativa que mai havia experimentat i mai m'hi havia atrevit.
Li has dedicat 7 anys d'escriptura, Déu-n'hi-do.
Sí, és el que passa a molts escriptors, de veritat, és a dir, els que fan més d'una novel·la, jo de moment n'he fet una, que molta gent ha de treballar amb mil feines per poder escriure, doncs jo no sóc una excepció, jo he fet la primera, entremig de com molts escriptors han de treballar avui en dia, no hi ha recursos perquè els escriptors puguin treballar tranquils, doncs jo, com que tampoc sabia ben bé això, com aniria, de moment era com una afició i al final sí que va ser una cosa seriosa, però sí, entremig de treballar, els caps de setmana i a les vacances.
Recordem, tenim present evidentment tota la feina que fas actualment, però com a telespectador recordo molt bé, perquè a més suposo que va ser l'origen de la teva, diguem-ne, especialització dins de TV3, fent la crítica teatral, la teva participació i presència quan recordo, i és el que tinc molt present de la teva imatge, és quan participaves i col·laboraves o treballaves a la nit al dia, sí, al Canal 33.
Sí, sí. Sí, una escola meravellosa, la veritat és que, mira, si fer una novel·la és atrevir-se, no?, a entrar en un gènere i en un, i en una disciplina artística que hi tinc molt respecte, també treballar la nit al dia al costat de la Mònica Terribas també va ser un atrevir-se a fer directes dient les coses pel seu nom, amb la màxima documentació però també amb la màxima llibertat. Vull dir que, mira, tot m'he trobat pel camí, tot de mestres que m'han fet atrevir.
Molt
i això
bé.
És molt important.
Ara, Margelagues, has obert aquest nou camí literari que suposem, esperem, segur, de ben segur, que aportarà cap a altres propostes. Projectes?
Jo, mira, entremig de tot això, de treballar, de les presentacions, com la que faré dimarts a Igualada i dels clubs de lectura, estic començant una nova cosa que m'interessa molt i estic molt engrescada, però com que no sé quina cara tindrà, quan la tingui ja us la presentaré.
Molt bé.
De moment potser serà una novel·la, ja veurem.
Molt bé. Doncs la crítica, ja hem dit, la presentació, la introducció, la crítica està saborint molt bé Argelagues, l'opinió dels actors també és bona i de ben segur que aquesta arrencada literària com a autora novell serà l'inici, esperem, segur, de ben segur, un bon camí paral·lelament a la teva faceta periodística, doncs tenir força èxit. Nosaltres estem contents que hagis acceptat la invitació del programa per conversar amb nosaltres i presentar-nos a tots els oients a través de l'FM i també a través d'internet aquesta primera proposta literària. Desitgem que la presentació sigui tot un èxit i naturalment el llibre, doncs, escolta, endavant i força èxit també per les Argelagues.
Doncs moltes gràcies per l'interès i pels bons auguris, tant de bo sigui veritat el que penses que pot passar i mira, us ho agraeixo moltíssim.
Molt bé, Gemma Ruiz, fins una propera ocasió estarem amatents al que tornis al que publiquis en segon lloc ja, després de les Argelagues.
Molt bé, va, doncs us espero, moltes gràcies.
Vinga, a reveure.
Adéu, gràcies.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat. Vols llegir? Els lectors que sí que estimen els llibres.
Lluís Anton Baulenes visitarà la Biblioteca Central d'Igualada aquest dijous 16 de març a partir de 7:45 del vespre per compartir amb els lectors la seva nova història, titulada Amics per sempre, que li acaba de publicar l'editorial Bromera després de guanyar el Premi Ciutat d'Alzira de novel·la. Durant la presentació, el mateix autor farà un petit espectacle de teatre acompanyat amb música. A més, l'actor igualadí Joan Valentí serà l'encarregat de presentar-lo. Recordem que aquest és un acte organitzat per la llibreria igualadina Llegim amb la col·laboració de la Biblioteca Central d'Igualada. L'escriptor, dramaturg, traductor i crític literari Lluís Anton Baulenes és un autor d'una quinzena de novel·les, algunes de molt conegudes com La felicitat per un sac d'ossos o El nas de Mussolini. A més, ha guanyat els premis més importants de la literatura catalana i ha estat traduït a diverses llengües. Com a traductor, ell mateix s'ha adaptat al català textos de Marguerite Yourcenar, Eugène Levish, William Gibson, Eugene O'Neill, Jean Cocteau, entre d'altres.
Vols llegir? L'entrevista.
Benvingut i gràcies per acceptar la invitació del Bòsigi per conversar, per donar a conèixer aquesta novetat editorial que és Amics per sempre.
Molt bé, moltes gràcies. Jo encantat sempre de poder parlar i fer arribar les meves coses als igualadins.
I nosaltres contents de tenir un autor reconegut en el programa amb la trajectòria ja tan consolidada com tens. Amb Amics per sempre, som davant d'una novel·la irònica però alhora carregada de força crítica social?
Sí, home, es podria definir així. Més que, diríem, més que irònica, jo diria que és una novel·la que és crítica i està tractada aquesta crítica amb un cert distanciament humorístic i, per tant, potser és més això que no pas irònica. Ara, hi ha un component d'ironia important, sí.
I tenim un protagonista, en Ferran Simó, que torna de la guerra dels Balcans i fet un gos, com ell mateix diu, i trobant-se una Barcelona olímpica en efervescència, ara tot just que es commemora el 25è aniversari. O sigui, la història està ambientada doncs, als voltants de l'any 92, oi?
Sí, 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 és una història precisament que busca, o que vaig buscar de manera molt conscient, que coincidís amb els Jocs Olímpics, perquè era un tema que a mi m'interessava ja des de feia molt de temps, de confrontar, primer de donar una visió diferent de la visió més estesa, més oficial, que és una visió un punt cofoia, no? I llavors dius, bé, com que no hi ha literatura, com que no hi ha ficció,
clar,
no ha existit encara ni de cap mena sobre els Jocs Olímpics, doncs també doncs, ja és el moment de, amb prou distanciament, per fer-hi ja un punt de vista diferent. I per una altra banda, sobretot el que m'interessava era provocar la reflexió pel fet que en aquell moment doncs tots estàvem entabanats d'una manera comprensible pels jocs, però al mateix temps passaven coses horribles que precisament els mateixos jocs d'alguna manera amagaven,
exacte.
La guerra de Iugoslàvia.
Quan allà es mataven, aquí estàvem de festa. Es pot dir així,
això
més
mateix,
o menys.
Sí, es podria dir així, sí.
És una, suposo, una reflexió sobre aquestes contradiccions que es van viure en aquell moment, no? I en aquest cas tenim el personatge, que és en Ferran, com dèiem, que ve de la guerra i que arriba a casa i es troba amb aquesta activitat festiva, no? Festiva,
sí, és un home que arriba, a veure, que arriba tocat psicològicament, ha sobreviscut, que això ja és molt, però ha sobreviscut a una de les guerres més horribles, dic, de la història d'Europa, de l'Europa contemporània.
I vergonyoses, totes les guerres són vergonyoses, però aquesta encara m'ho és més.
I aquesta particularment, no? I arriba aquí i es troba doncs, que, esclar, sobretot les autoritats, tant les autoritats civils com les autoritats esportives, doncs estaven absolutament concentrades a aconseguir el que es deia que havien de ser els millors jocs de la història. Llavors, que aquest personatge s'ho troba i això provoca una reflexió, fa que li costi d'ubicar-se, però, en fi, com totes les meves novel·les i com qualsevol lector meu sap, jo faig novel·les que estan basades en els personatges, en l'argument. Vull dir que no és una novel·la de reflexió, sinó que és una novel·la d'acció amb reflexió, que és molt diferent. L'argument és un argument gairebé de tipus, hi ha una història d'amor, un triangle amorós, i hi ha una espècie doncs, d'ambientació de thriller, perquè allò que semblava que havia quedat a Iugoslàvia, la guerra, torna. I llavors, amb tota aquesta història que ha de viure i el nostre el protagonista, doncs de fons hi ha tot el moviment dels Jocs Olímpics.
Passats aquests 25 anys, aquella època, podem dir que hem millorat o estem en el mateix punt?
Home, jo penso que en algun aspecte hem millorat. Per exemple, avui en dia, si es fessin els Jocs Olímpics a Barcelona, sens dubte la ciutadania no es quedaria tan embaducada com en aquella època, o si més no, hi hauria una minoria que provocaria com a mínim el moviment de solidaritat i de resposta si es donés que hi hagués una guerra tan propera de gent tan semblant a nosaltres. Jo penso que amb això hem millorat. La prova és que, per exemple, una situació semblant com és la dels refugiats, que també doncs, tenen per resposta una espècie d'hipocresia que paralitza les institucions, doncs la gent, en fi, surt al carrer i protesta. Això penso que ja hem millorat.
Haver guanyat el Premi Ciutat d'Alzira li dona un valor afegit a la novel·la, a més a més.
Home, i tant, sí, jo...
Tots els premis són bons, content, oi?
Tots els premis són bons, i particularment aquest, doncs també, perquè està lligat amb una editorial que és molt seriosa, que des del País Valencià intenta mantenir doncs, tota una sèrie de valors culturals que estan molt bé i vull dir que jo encantat de la vida, sí, sí.
Lluís Anton Maulenas tot i ser un dels autors més reconeguts tant com escriptor, dramaturg i traductor, en una entrevista concedida l'any 2015 que aquests dies hem estat repassant doncs, a través de la xarxa d'internet altres declaracions que has realitzat i que en aquest cas vas fer l'escriptor i periodista Sebastià Benassar a la revista de Cultura Bern afirmàveu que ara ni tan sols es pot viure de la literatura. Com valores aquesta afirmació? Com està la situació?
Home, jo no sé si vaig dir aquest ara.
Però, suposo que referint-se en aquell moment, no?
Que viure de la literatura i a més en una llengua minoritària i minoritzada com és la llengua catalana, o sigui, això no s'ha pogut fer mai. Jo sóc professional i visc de la literatura, però evidentment barrejant diverses fonts d'ingressos que no són només les novel·les. Per això, doncs, tal com has comentat, tradueixo, faig altres coses. També doncs, s'han fet pel·lícules de les meves novel·les. És a dir, tot el que envolta el fet d'escriure. Ara bé, viure només del que són les vendes dels teus llibres, doncs lògicament hi ha molt poca gent. Ara també és veritat que jo, ara l'octubre farà 30 anys que vaig deixar la feina que feia per dedicar-me a escriure només, i ho he aconseguit, i per tant doncs, n'estic molt content.
Una professió docent dedicat a ser professor de secundària, oi? Durant molt de temps també, oi?
Sí, sí, exacte. Vull dir, era professor de secundària i bueno, ho vaig canviar per escriure.
Enyorança de ser professor o
gens
no?
Ni mica.
Gens ni mica, no?
Gens ni mica. Gens ni mica i a més planyo ben bé els meus ex-col·legues perquè trobo que té molt de mèrit el que fan i jo no sé si em veuria capaç de fer-ho ara.
Molt bé. En definitiva, Lluís Anton està satisfet de com ha quedat el resultat final d'Amics per sempre, que a més és un títol que crida molt l'atenció perquè ens fa recordar aquella cançó que va ser l'himne dels Jocs Olímpics, no?
Sí, sí, sí. És un títol que és una miqueta irònic.
Irònic, alhora, sí, sí.
I que a més doncs, es reconeix fàcilment. I a mi m'agrada particularment, sí, sí.
Molt bé. Projectes futurs, projectes literaris?
Sí, sempre n'hi ha. Ja et dic que l'octubre farà 30 anys que vaig publicar el meu primer llibre de ficció, perquè de no ficció ja n'havia publicat un fil de ficció, el primer, i no he parat. Per tant, diríem, la intenció és continuar, continuar endavant.
Molt bé.
I anar escrivint, esclar, que és el que a mi m'agrada.
Molt bé, i envers aquesta propera la presentació literària que tindrà lloc a Igualada, que no és el primer cop que visites la capital de la comarca de l'Anoia, perquè ja en altres ocasions ja hi havies presentat altres de les teves propostes en altres novel·les, oi?
Sí, no, home, i tant, a mi Igualada m'interessa molt, m'agrada molt, i sempre que puc i em deixen i doncs jo encantadíssim de venir, per això la mínima que puc, doncs jo un dels llocs on sistemàticament intento fer conèixer, presentar, que avui en dia presentar una novel·la en realitat doncs no és més que compartir, diríem, el goig de la publicació mateixa, doncs m'encanta compartir-ho amb els meus lectors d'Igualada.
A més, la presentació va acompanyada d'un espectacle que protagonitzes,
sí.
No? Què s'hi pot veure?
És una acció teatral. Aquesta presentació és especial perquè diguem, jo mateix m'he imposat de celebrar aquests 30 anys de ficció de tota mena i aleshores, doncs, recordant una mica els meus orígens teatrals, he fet un petit text així mig acabaratat sobre, en homenatge als autors que de sempre que han escrit d'una manera seriosa, han descrit un món on el llibre doncs és prohibit i els lectors són perseguits, en fi, aquestes ciència-ficcions ho han fet seriosament, Bradbury, fins i tot Orwell, i jo ho faré de conya.
Molt bé. Doncs estarem atents, convidem a tothom que aquest dijous 16 de març a 7:45 del vespre a la Biblioteca Central d'Igualada assisteixi per doncs, conèixer de prop aquesta novetat editorial que presentes i també aquest espectacle que recorrem que estarà presentat per l'actor igualadí Joan Valentí i aquest és un acte organitzat per la llibreria Igualada Igualadina Llegim. Novetat editorial doncs amb aquest Amics per sempre guanyador del Premi Ciutat dels Dies de Novel·la, i naturalment l'oportunitat de poder contactar des del programa, que donem la possibilitat doncs als autors novells, però en aquest cas estem parlant amb un autor ja reconegut, i això sempre ens agrada molt des del programa, com és en Lluís Anton Baulenes. Gràcies per acceptar l'invitació al programa, que força èxit per aquesta proposta editorial, per aquest Amics per Sempre, i res, estarem sempre amatents mentre nosaltres estiguem presents de les propostes que vagis publicant, d'acord?
Molt bé, moltes gràcies.
A reveure.
A reveure.
Tots els continguts d'aquest programa els trobaràs al nostre portal web volsllegir.cat. Vols llegir? Amb Josep Maria Soler.
Si tu vols llegir el món literari a les teves mans. Novetats, recomanacions i els més venuts. Vols llegir? Ens llegiràs? O millor, ens escoltaràs?